Ràdio Estel.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, 4 minuts que passen de 8:45, ens endinsem en economia, en valors, fins al final del programa, fins al temps que tot el temps que tenim aquesta nit per la missa per Sant Pau que hem escoltat des de la catedral. Recordeu una secció Economia en Valors sobre el món de l'economia de l'empresa produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada per la Caixa. És dijous i tenim amb nosaltres, ja ho sabeu, ja l'hem escoltat, a Lord Salvador Aragonès. Bona vesprada, Salvador. Espera, que t'obrim el micro, Salvador, ara...
Ara. Doncs que jo felicito els Peres i els Paus, que avui són, avui és el seu sant.
Exacte.
N'hi ha molts, com els Joans i les Joanes.
Sí.
I les Paules també.
Sí.
Doncs mira, avui és dia de verbenes, també.
També és
bueno,
dia de verbenes.
Ahir a la nit va ser dia de verbenes, als llocs on realment
es celebra, tant, no?
Es celebra la festa i
sí,
tal.
Sí.
I hauria festa major. Perquè aquí a Catalunya, quan comença l'estiu, ens agrada la gresca, saltar, ballar i també estimar.
Oh, saltar, ballar i estimar, eh? Que de vegades...
Què et sembla?
Bueno, a mi em sembla fantàstic.
Ara ja esperar Sant Jaume.
Sant Jaume, també.
A les verbenes, també.
També és dia de verbenes, Sant
és
Jaume.
És dia de verbenes.
Hi ha moltes verbenes, eh?
Saludem a tots els nostres oients,
sí,
a tots vostès, a tots vosaltres, que siguin feliços. El dia d'avui i sempre. Sé que n'hi ha molts que són fixos escoltant el programa, doncs una salutació especial per ells i esperem que tots estiguin contents i engrescats com nosaltres aquí a la ràdio davant del micròfon. Agraïm de cor els que ens facin costat.
De tot cor, evidentment.
De tot
sí,
cor.
Que, sí, senyor.
Saludem també els nostres col·laboradors del programa, el Ferran Capdevila i... Sé que la Paula ha agafat els...
Ha agafat vacances, la Paula.
Ha agafat
Paula.
Vacances i avui és el dia del seu sant i no l'he vist. Però la saludo des d'aquí per si, en tal cas, estava escoltant la ràdio.
Sí, bueno, l'altre dia n'estava escoltant, no sé avui. Escolta, moltes gràcies, Salvador, per aquesta entrada fantàstica. A qui entrevistarem avui?
Doncs avui entrevistem... bueno, com que demà Espanya... Perdó, demà passat Espanya...
sí, comença la presidència
comença
europea.
Comença la presidència de torn a la Unió Europea. Doncs avui entrevistem la nostra convidada, és Laura Rahola, que ens expliqui quines són les funcions que tindrà el govern espanyol, bueno, com tots els governs, d'aquest semestre. Laura Rahola és la directora de comunicació de la Comissió Europea Catalunya i Balears,
sí,
coneguda en el nostre programa.
I tant.
Doncs Laura Rahola no ens podrà explicar què farà el govern espanyol, perquè això correspon al govern espanyol.
Clar.
I hem trucat a una... portaveu de la Comissió Europea i com a tal ens parlarà, no?
Exacte, bueno, com a mínim ja està allà ben empapada de tot el que pot succeir. I ara podem saludar Laura Rahola, bona vesprada.
Hola, bon vespre, com esteu?
Gràcies per estar amb nosaltres, encantats de tornar a saludar-te aquí a Economia en Valors, al Camins, a Radio Estel. A veure si esbrinem una mica en què consisteix aquesta presidència, què és el que pot passar. Sabem que la presidència espanyola doncs, vol tractar dels temes de la immigració a la Mediterrània, per exemple, però la nostra idea no és parlar d'això. Quines són les tasques, aquesta sí que ens interessa molt saber-lo, Laura, quines són les tasques més importants del president del país que ostenta aquesta presidència de torn, la presidència europea. Quines són, Laura?
Val, doncs, principalment és, com a president, seria més representativa, però també coordinar tota l'agenda de reunions que hi haurà durant la presidència. Mm-hmm. Perquè ho entenguem millor, de manera molt breu, explico, perquè la presidència d'Espanya és la presidència del Consell de la Unió Europea. Mm-hmm. Per tant, és important saber què és això del Consell de la Unió Europea, no? Mm-hmm. És una de les tres institucions que formen part de la Unió Europea, bé, n'hi ha més, però de les tres que es diu principals, hi ha d'una banda la Comissió Europea, que seria el govern, el Parlament Europeu, com el Parlament que ens podem imaginar tots, no? com els que tenim a nivell nacional o a Catalunya, doncs el Parlament a nivell europeu, però hi ha una altra cambra legislativa, que és el Consell de la Unió Europea, que seria la de representació territorial i que, per tant, són els estats membres, Consell de la Unió Europea, que, juntament amb el Parlament, acaben aprovant les lleis. Per tant, el Consell de la Unió Europea, de fet, són els estats membres, però de manera més concreta, són els ministres de cada un dels temes. És a dir, quan parlem del Consell de la Unió Europea estem parlant de reunions de ministres. Sí. Consell d'Agricultura, doncs, evidentment, els ministres d'Agricultura dels 27 estats membres. Consell de Transports, Consell d'Energia, no? Això és el Consell de la Unió Europea. I què fan? Decidir sobre les polítiques i les lleis. Igual que, com dic, per una altra banda, doncs el Parlament amb tota una altra configuració. Per tant, per què és important tenir aquesta presidència? És a dir, el que fa Espanya és presidir totes aquestes reunions de ministres que tindran lloc des d'ara, des de l'1 de juliol, fins al 31 de desembre. Mm-hmm. I a l'hora de presidir-les, què és el que pot fer? Doncs, per exemple, marcar prioritats a l'agenda. El Consell de la Unió Europea, no, vosaltres ho heu dit, per exemple, té pendents tota una sèrie de dossiers amb temes de migració.
Sí.
Doncs a Espanya, i per tant, en aquest cas és el president qui marca les prioritats, pot dir aquest dossier és el que jo vull que estigui a l'agenda, i per tant també impulsar les negociacions, perquè aquells dossiers que el país considera prioritaris puguin tirar endavant.
Impecablement.
No sé si ho he explicat bé, però resumidament seria això.
Has estat impecable, Laura. A mi m'has ajudat molt a entendre-ho, de veritat.
Molt bé.
Sí, sí.
Molt bé.
Per exemple, Laura, el president del país que ostenta la presidència de torn pot intervenir en les polítiques de seguretat, com el cas de la guerra d'Ucraïna i altres de les ajudes que fan el govern de Kiev, o caldrà coordinar-se, lògicament, amb la Comissió i l'alt representant de la Unió Europea per la política exterior i seguretat, Josep Borrell. Amb aquest tema hi entren els presidents de torn?
Es pot influir aquí?
Aquí encara ho compliquem més, perquè dit, doncs, com a presidència de torn, Espanya presideix aquestes reunions, no?, de ministres d'energia, ministres de transport, però amb la política exterior i la seguretat és l'única, diguem, configuracions del Consell, quan parlem d'aquestes reunions, és l'única configuració que ja té un cap permanent, que és, com tu has dit, l'alt representant actualment, Josep Borrell. Uh-huh. Per tant, diguem que és un tema en el que de manera tan directa no hi entra, perquè ja hi ha una presidència que funciona sempre, però de forma indirecta sí, evidentment, perquè el país que té la presidència doncs és la que, diguem-ne, d'alguna manera està en posició de liderar les negociacions, impulsar l'agenda, tindrà, quan hi hagi la reunió que correspongui, la reunió que se'n diuen els consells de ministres informals, passen aquí, passen a Espanya, igual que passen amb tots els altres, però amb els dels ministres d'exteriors i els responsables de la seguretat, doncs n'hi haurà una a Espanya com a mínim, no? I per tant és una ocasió, efectivament, per posar damunt de la taula les prioritats que té cada país en política exterior. Per exemple, Espanya ja ha dit doncs, que vol reforçar tot el que és les relacions amb Amèrica Llatina, no? Impulsar tot un nou marc de relacions Europa-Amèrica Llatina. Escolta, no? Per tant, sí, un cert paper doncs, el tindrem i el veurem.
Laura, escoltant-te, aquestes explicacions fantàstiques que ens dona sobre com funciona aquesta presidència europea i aquestes tres institucions, etcètera, tinc un parell de dubtes. La primera és molt fàcil. Quina durada té la presidència, en principi? Que és un any?
Sis mesos. El que passa és que perquè justament hi pugui haver polítiques a més llarg termini, s'organitzen el que es diuen trios de presidències. És a dir, els països que tindran durant un any i mig la presidència organitzen un programa a més llarg termini.
Val.
I justament Espanya comença un d'aquests trios. És a dir, s'acaba ara, el juliol, l'últim trio que havien format França, República Txeca i Suècia, que sí, són els últims països que han tingut la presidència, i ara comença un nou trio amb Espanya, Bèlgica i Hongria. Per tant, Espanya planifica el seu programa, però alhora ja ha coordinat amb Bèlgica i amb Hongria tot aquest programa del trio de presidents.
Escolta, és un, mira, t'has avançat perquè jo estava pensant, clar, en 6 mesos de presidència, d'alguna manera arriba un país que té unes prioritats, doncs tirem cap aquí. Arriba un altre país, tirem cap... Clar, hi ha uns consensos, no?, en aquests trios de presidència.
Sí, totalment, exacte. Dins d'aquests trios s'organitzen programes doncs, a llarg termini i més enllà d'això hem de tenir present que aquesta és la presidència del Consell de la Unió Europea, és a dir, el que dèiem dels ministres. Hi ha un òrgan, per dir-ho així, políticament superior, que és el Consell Europeu, que sovint el confonem. No és el mateix Consell Europeu que Consell de la Unió Europea. Ja sé que no ho posem fàcil amb els noms, però no és el mateix. Consell de la Unió Europea, són aquestes reunions de ministres i que, com explicava abans, debaten i aproven normativa, legislació, el Consell Europeu són els líders, els caps d'estat i de govern. I aquest Consell Europeu sí que té una presidència permanent, el senyor Charles Michel actualment, potser en sona. Doncs aquest Consell Europeu, per tant, les reunions a nivell de líders sí que tenen una presidència permanent i són els que marquen les grans orientacions polítiques.
O sigui, són els que marquen els plans a mig i llarg termini.
Sí,
perquè 18 mesos, el trio aquest que elabora plans a 18 mesos, vull dir, és que és molt poqueta cosa, avui 18 mesos.
Sí,
és a dir, s'han de fer més plans a llarg termini, no?
Sí, és així. Per tant, tenim el Consell Europeu, que és el que marca l'orientació política, doncs, diguem-ne, més a grans línies i a llarg termini, però el Consell Europeu, com deia, no legisla. En canvi, el Consell de la Unió Europea, el seu programa és més operatiu. Quines lleis debatem, quines aprovem, etcètera, no? I, per tant, doncs, aquí sí que és més concreció a 6 mesos cada país, però coordinat, com deia, amb aquest any i mig.
Escolta, i ara parlàvem de la migració, d'aquesta mirada cap a Sud-amèrica, però no sé si ens pots avançar, si tu, que estàs enteradíssima d'aquestes coses, saps algun plan secret que pugui tenir Pedro Sánchez, secret o no secret, que pugui tenir Pedro Sánchez de dir, mira, jo ara arribaré i tiraré per aquí, de manera que són les polítiques que ens interessen.
Pedro Sánchez arribarà o no arribarà, perquè hi ha eleccions.
Clar, és un fet... Anava d'insòlit, però no, amb aquesta rotació us podeu imaginar, de cada 6 mesos ens hem trobat
de tot
amb presidències, des de, per exemple, Bèlgica, la última presidència que va assumir, com deia ara, n'assumirà una, però fa 12-13 anys, perquè sempre van amb el mateix ordre, el 2010 que hi havia hagut Espanya, després també hi va haver Bèlgica. Bèlgica va assumir la presidència en aquella època on no hi havia govern belga, recordeu que van estar no sé quants dies sense govern. Doncs van assumir la presidència i allò va tirar endavant. Vull dir que estem acostumats a tot i, per tant, hi ha aquestes eleccions, però que és el programa de la presidència està definit i tirarà endavant. Possibles plans del senyor Sánchez els hi haureu de demanar amb ell, em sap greu,
doncs
però
tens,
no.
Tens raó. Ferran,
cap revelació en aquest sentit perquè ho desconec.
Ara Ferran, el nostre productor, truca a Pedro Sánchez, que com avui no té hormiguero, a lo millor està lliure
i entra
aquí. De fet, Laura, clar, diuen que hi ha presidències importants, podríem dir-ho així, o fortes, i presidències una mica més fluixes o més suaus, les quals doncs, pot ser corresponen als països més petits. No? Les importants són les dels països com França, Alemanya, Itàlia, etc. Però hi ha d'haver-hi també una continuïtat en les polítiques i no anar una mica com les muntanyes russes, no? Amunt i avall.
Sí, més que importància, potser també hi ha una qüestió de capacitat, no? Sí. Hi ha països amb una certa capacitat d'incidència o amb més
Clar.
Potència, encara que sigui amb més múscul.
Sí.
El que sí que és cert és que normalment, com us deia abans, les presidències sempre van amb el mateix ordre. Sempre.
Sí.
Després d'aquest país ve aquest, després d'aquest país ve aquest, que més correspon a l'ordre com s'asseuen a dins de la taula del Consell, els diferents ministres, etc.
Sí, sí.
I en aquest ordre sempre hi ha es combina, no? Un país més gran, després un més petit, no? Si us hi fixeu bé, aproximadament, tampoc, però després d'Espanya vindrà la presidència de Bèlgica, després tindrem Hongria, després Polònia, Dinamarca, Xipre, Irlanda, Lituània, És a dir, que sí que van combinant i també, doncs, diguem-ne, geogràficament, perquè no hi ha una acumulació de presidències de països del nord i després, durant anys, els del sud no hi siguin. No? Per tant, es va buscar aquest equilibri. Ara, com deia, al final, aquesta presidència de 6 mesos és una ocasió perquè el país pugui donar impuls a l'agenda, perquè tingui visibilitat. Jo també deia això, per exemple, a Barcelona tindrem, no només, o sigui, a Espanya acollirà aquestes reunions de ministres, les informals, que es diu, perquè les altres continuen passant a Brussel·les, però les informals, perquè són moltes reunions de ministres de tota la Unió Europea, i en el cas d'Espanya més, molts països ho fan, no? Les descentralitzarà. És a dir, per exemple, a Barcelona tindrem un consell de ministres de transports, sí. Etcètera. No? N'hi ha, a Granada reuniran, hi haurà un consell europeu, és a dir, tots els líders, tots els caps d'estat i de govern de la Unió Europea aniran a Granada. Per tant, és l'ocasió de tenir molta visibilitat, però aquestes presidències, anava a dir, també tenen una funció molt, molt operativa, que és dir, doncs, en aquestes reunions, això, quins temes debatem, quins temes negociem i quines lleis s'acaben aprovant. Em sembla també interessant destacar que Espanya assumeix aquesta presidència en un moment important, no perquè és final de mandat, és a dir, hem de pensar que al maig de l'any que ve, juny, hi haurà eleccions europees, no? Per tant, sí que hi ha molts dossiers de legislatius, de lleis, de normatives, per dir-vos alguna cosa, aquesta regulació sobre la primera regulació europea i, de fet, mundial, sobre intel·ligència artificial, doncs està sobre la taula. Per tant, és un moment important perquè sí. hi ha certs temes que o s'aproven ara o ja no s'aproven.
Sí, jo voldria... aclarir potser una mica, o que ens aclareixis una mica, Laura, que el programa d'Espanya realment ja està fet. És a dir, no perquè hi hagi un canvi de govern haurà de canviar tot, perquè pràcticament està tot fet i tot dat i beneït. És a dir, que no, el govern que sigui, ja sigui doncs, del Sánchez o de qui sigui, sí. Doncs haurà de seguir el que ja està. Perquè en realitat qui organitza tot això, qui fa aquests programes és l'administració. És a dir, són els diplomàtics, són els tècnics...
Sí, en aquest cas canvia el líder, no?
El qui es canvia el líder, però el programa està fet ja, no?
El programa està fet.
Sí, efectivament, és així. I a més, és que són programes, vull dir... Té una complexitat, assumir una presidència, també, vull dir, hi ha tota una part logística que us podeu imaginar, portar ministres de tots els estats membres, amb tot el que implica. A més, sempre hi ha tota una sèrie d'esdeveniments que es diuen col·laterals, no?, o paral·lels, que també doncs, intenten arribar a la ciutadania, mobilitzar per exemple, d'altres trobades d'alt nivell europeu, però que no tenen per què ser els consells de ministres, i tot això, efectivament, ha d'estar preparat des de molts mesos abans, com dius, està preparat, les prioritats estan fixades, estan fetes les negociacions amb les altres presidències que vindran. Per tant, sí, s'entén que el govern que toqui doncs, tirarà endavant aquest programa. Sí que deia, una altra cosa, sempre hi ha la part més política, que és com es negocien, no? A l'hora del que no està fet és, al final, el que s'haurà de votar en cada un d'aquests consells de ministres i el que s'haurà de negociar. I aquí sí que hi haurà un marge, no? per les posicions que tingui el govern que vingui.
La Laura Rahola és la directora de comunicació de la Comissió Europea a Catalunya i Balears. Amiga del programa i ens ha ajudat a entendre com funcionen aquestes cambres, aquestes institucions, aquestes dinàmiques europees en les que estem doncs, immersos, les nostres polítics estan aquí immersos. A mi, com a mínim, m'ha servit molt per centrar-me i per saber què succeeix amb aquestes institucions europees. Laura, com sempre, un plaer escoltar-te i mil gràcies.
Gràcies a vosaltres, quan vulgueu.
Adéu, bona tarda.
Vinga, fem una falca de la Caixa i expliquem unes quantes notícies del món de l'economia.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Rafa Sanahuja.
I tornem amb alegria, amb moltes ganes de fer-los-hi agradable aquest espai d'economia. Ens esforcem perquè sigui així. Ja ho veuran.
Camins.
Però quan llis passa la...
Què vius? En la casa de la Venta Fox i els Set Nans?
Sí, sí. Sí, sí.
Ràdio Estel.
I a la producció, Paula Moreno.
Expliquem històries.
Va, expliquem ara unes quantes notícies fins les 9, va, al Salvador, perquè, per exemple, la Unió de Bancs Suïssos planeja retallar més de la meitat de la plantilla de Crèdit Suís, formada per 45.000 treballadors en una nova etapa de l'absorció de l'entitat suïssa. Bankers, traders i personal de suport a la banca d'inversió a Londres, Nova York i Àsia estan en el focus. S'espera que l'impacte arribi a gairebé totes les activitats, segons fons de Bloomberg.
I Bloomberg també diu que l'objectiu és reduir uns 30.000 llocs de 35.000 llocs de treball en un total de 120.000, o sigui, al voltant del 30%. Els acomiadaments començaran a finals de juliol amb un altre parell de rondes al setembre i a l'octubre. Sí. Tres mesos després que l'Unió de Bancs Suïssos acordés comprar Crèdit Suís en un rescat negociat pel govern suís, l'abast de les retallades comença a quedar clar. L'UBS, la força laboral del qual va saltar a uns 120.000 treballadors, quan va tancar el tracte, ha dit que pretén estalviar uns 5.500 milions d'euros en costos de personal en els propers anys.
I vinga, una altra notícia és que Marie Claire, la firma de mitjons i pantis de Castelló, Castelló de la Plana,
Sí, la meva Castelló pàtria, de la Plana, sí.
La meva pàtria. De Castelló tanca avui l'ERO per a 190 empleats amb l'esperança d'aconseguir un nou inversor.
Sí.
El president del comitè de l'empresa, no, Cristóbal Montfort, entén que és preferible pactar la sortida de la majoria de la plantilla si així s'aconsegueix salvar almenys 70 famílies que seguiran vivint una mica de la feina de l'empresa.
Sí, el comitè d'empresa de Marie Claire es va reunir ahir dimecres amb la direcció de l'empresa. L'acord entre l'empresa i sindicats és l'acomiadament de 190 treballadors, especialment al centre de Vilafranca.
Vilafranca, sí.
La companyia, clau a l'economia de Vilafranca i comarca dels Ports, es quedarà amb 72 treballadors a Castelló i 33 a la resta d'Espanya. L'empresa pertany actualment a la Think Textil, que la va comprar el 2021. L'Institut Valencià de Finances va injectar 12 milions d'euros, però la pandèmia de la Covid-19 va ensorrar el mercat i Marie Claire es va quedar només amb els deutes.
Vinga, i encara podem explicar que l'últim Consell de Ministres del mes de juny va fer múltiples anuncis en el pla econòmic. El decret d'ajuts per la guerra d'Ucraïna expirava i el govern ha pres decisions sobre quines mesures prolonga, afegeix o retira. Entre alguns dels principals camps afectats hi ha l'habitatge, el cotxe elèctric, l'energia o els impostos sobre els aliments, així com noves polítiques per impulsar la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors.
Sí, segons el govern, i això és entre cometes, aquest setè paquet de mesures anticrisi mobilitza 3.800 milions d'euros addicionals. Entre baixades d'impostos, ajudes directes i bonificacions, la suma global arriba als 8.900 milions d'euros en la segona part de l'any. En total, s'estan mobilitzant més de 47.000 milions d'euros en resposta a l'impacte de la guerra. Això és tancar aquí les cometes. Això és el que ha dit el govern espanyol a la referència que fa sempre el Consell de Ministres per donar una idea de les implicacions de lo que ha aprovat. No? Un nou paquet aprovat manté la supressió durant 6 mesos més de l'IVA al 4% que s'aplica a tots els aliments de primera necessitat, entre ells el pa, la farina, la llet, els formatges o els ous, i la rebaixa d'un 10 al 5% de l'oli i la pasta. Les mesures afecten també la rebaixa del transport públic, el lloguer dels habitatges, però no s'ha aprovat l'Estatut del Becari.
Doncs fins aquí les notícies. Escoltem la Falca de la Caixa i recollim breument.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.